Ràdio Olot. Ràdio Olot. Són les 7.
Bon dia. El principal símptoma de les persones que pateixen Covid persistent és la fatiga.
Ràdio Olot. L'informatiu del matí.
Nosaltres hem vist altres, s'assimila una mica el que és la fatiga crònica. La fatiga crònica ja s'ha dit descrit, s'ha desencadenat després d'altres infeccions. Infeccions per virus extintar, per borrelia, que és la malaltia de Lyme. Ja hi ha infeccions que serveixen com a trigger per desencadenar símptomes que s'equiparen o s'assimilen molt el que ara diem long COVID. No? Jo penso que long COVID, ara li he ficat el nom de long COVID, però que té moltes similituds, o podria estar dins d'aquesta fatiga crònica.
Cinc anys després de l'arribada de la pandèmia i segueix havent aquest tipus de casos, segons Mariona Reixac, especialista en medicina interna de l'Hospital Universitari de Girona, doctor Josep Trueta, els casos de persones que pateixen Covid persistent segueixen un patró comú. Recorda com van ser els inicis en el moment que es començava a esbrinar que els símptomes de la pandèmia seguien al llarg dels mesos en diverses persones. De seguida repassem aquest i altres temes. Abans, però avui és dijous 17 d'abril del 2025 i, com sempre, el dia té més informació que repassem en titulars.
El dia en 4 minuts.
El Servei Català de Trànsit demana extremar les precaucions a la carretera. Segons el director Ramon Lamiel, l'objectiu és que cap persona perdi la vida a les carreteres catalanes durant aquest cap de setmana llarg, tal com ja es va aconseguir l'any passat. 1.600 agents formen part del dispositiu de Setmana Santa d'enguany. Ha demanat també especial precaució a les vies secundàries.
L'any passat, durant la Setmana Santa, no hi van haver víctimes mortals. Nosaltres el que pretenem és repetir aquest objectiu, repetir aquest resultat, i per tant zero víctimes mortals aquest cap de setmana llarguíssim de Pasqua.
Les dues estacions del Ripollès enceten la recta final de la temporada d'esquí amb optimisme i sobretot amb bones condicions de neu, malgrat que la meteorologia és qui finalment sempre fa decantar la balança. Consideren que el temps acompanyarà sobretot els dies festius i el cap de setmana. La responsable comercial de Vallter és Carol Torres.
Les cotes altes, més d'un metro i mig de neu, el que ens ha permès aquest any, aquesta temporada, poder tancar la temporada el 21 d'abril, no? I poder celebrar, doncs, aquesta Setmana Santa amb les pistes obertes, que feia 2-3 anys que no podíem arribar a aquesta Setmana Santa amb aquestes condicions que tenim.
Els agents rurals engeguen un pla de xoc per protegir els espais més sensibles d'ara i fins a final d'any. El cos doblarà efectius de vigilància com a mesura per millorar la convivència entre els visitants i els veïns i habitants habituals del món rural, també amb la idea d'incrementar la seguretat als espais naturals. La directora general d'agents rurals és Elisenda Pérez.
Ara, doncs, tothom necessita, doncs, anar a la natura i, per tant, doncs, aquesta massificació és incontrolable i va en augment. Per tant, hem de buscar, doncs, els mitjans per poder fer, doncs, que es pugui gaudir sense haver de destruir, doncs, els nostres espais naturals. I per tant, doncs, com deia, no, amb la col·laboració amb els altres òrgans de gestió dels parcs, el que farem, doncs, és intentar controlar, que evidentment no és sancionar o denunciar.
Davant del nou ajornament del tall que es farà a l'R3 el proper estiu, Esquerra demana explicacions al govern de la Generalitat. Ho farà amb una bateria de preguntes que s'han registrat al Parlament perquè, diuen, no s'ha informat degudament a la població i institucions afectades i el canvi els afectarà greument. El secretari general d'Esquerra Republicana al Ripollès és Sergi Albric.
No consta enlloc, doncs, que s'hagi donat aquesta informació ni als grups parlamentaris del Parlament ni tampoc al conjunt d'administracions, doncs, que estan vinculades a la R3 i, per tant, a través del grup parlamentari, doncs, del Parlament, a través dels diputats, doncs, Jordi Vinyes i Laia Canyigaral i la consellera Esther Capella, doncs, el que es torna a fer és demanar al govern de la Generalitat, doncs, que bàsicament es garanteixi perquè hi ha aquesta transparència amb la informació i que, per tant...
I a les beques Ciutat d'Olot han donat 67 premis de 4.500 euros fins al 30 de setembre. Ja es poden presentar els treballs de recerca en els àmbits de les ciències naturals i socials. Aquestes beques es varen crear l'any 1988 i tenen l'objectiu d'incentivar la investigació a la Garrotxa. L'arxivera municipal d'Olot és Anna Bonfill.
El 6 i el 14 de juny, a l'entorn la presentació de la beca de l'any 2023, que es va donar a Cristina Simón, organitzem una xerrada el dia 6 i el dia 14 un itinerari personal tots dos amb el nom de Llegir la ciutat d'Olot, perquè el treball que va presentar ella era un projecte sobre l'estudi dels rètols resilients, és a dir, els rètols que s'han mantingut en el conjunt del nucli antic d'Olot.
Tot a punt també perquè els passos de Setmana Santa a Camprodon comencin a recórrer els carrers plens d'un públic amatent, com cada any. Des de fa gairebé 4 dècades, la processó dels Sants Misteris de Camprodon sortirà en plenitud. Dijous arrenca Motors amb els Romans i divendres al matí la processó de les Dones. El vicepresident de la processó dels Sants Misteris de Camprodon és Marc Navarro.
La veu en off que se sent de lluny, que diu coses maquíssimes, coses que no sé si són veritat o no són veritat, però que a la gent li agrada. Hi ha un respecte, hi ha un silenci, i més quan el mossèn diu aquella frase que el silenci es fa pregon a la vall de Camprodon. Després és quan comença la processó, que són les 9 del vespre.
Les planes d'ús de la Sabança al Sant Jordi aquest diumenge, l'Ajuntament impulsa un any més la Fira de Sant Jordi amb fires d'artesania, alimentació, llibres, roses i més propostes com un espectacle infantil a càrrec del grup Xiula. Demostracions de picapedrers i l'estrena d'una aplicació de la cinglera, protagonistes a la Fira dels Picapedrers. Castellfollit ja ho té tot a punt per acollir la desena edició de la fira després de la suspensió a causa de la pluja l'any passat. Durant tot el diumenge hi haurà activitats i mercat artesanal. Escoltem l'alcalde Miquel Reverter.
Com cada any, una mica d'exhibició a nivell de picapedrers. Tornarem a comptar amb els margers que faran doncs, una exhibició de pedra seca. Aquest any també incorporem les visites diguéssim que es fa de la nova aplicació dels Amics de la Cinglera, que és una aplicació que Tosca juntament amb una empresa i arran d'una subvenció de la Generalitat ha creat una aplicació joc per poder fer una ruta per Castellfollit.
Es col·locaran Null en bordes Stopperstein, a la Garrotxa serà Santa Pau i Olot en commemoració dels 3 santpauencs i els 6 olotins que van morir en camps de concentració nazis durant la Segona Guerra Mundial. El proper 10 de maig serà l'acte de col·locació. Es tracta de les primeres llambordes que s'instal·len a la comarca. El regidor de Cultura a l'Ajuntament d'Olot és Josep Quintana.
El nazisme, aquest cas, i el feixisme, doncs el van patir molta gent a tota Europa, molta gent a l'estat espanyol, molta gent a Catalunya, molta gent també a la Garrotxa, i és una cosa que semblava que fins i tot els camps d'extermini, els camps nazis, és una cosa que ens quedava molt lluny, doncs ens va quedar molt més a prop del que pensàvem.
I avui en esport, Sergi Reset no continuarà com a director esportiu de la Unió Esportiva Olot. Des que va arribar, només ha pogut fitxar jugadors formats als Països Catalans com a filosofia de club.
Amb la política de jugadors catalans, jo a mi sentia com un peix a l'aigua, en el sentit de que és una mica el perfil de jugadors que més conec. I bé, i a partir d'aquí doncs hem anat seguint. No? Jo crec que aquest projecte, pràcticament arreu d'Espanya tothom n'és conscient, perquè parlant doncs, amb un munt de representants hi ha moltes vegades em truquen, ostres, aquest no el pots firmar perquè ja no, clar, com que no és català, és a dir, hem donat a conèixer doncs, un projecte per tot arreu, no?
La Unió Esportiva Olot podria aconseguir la permanència aquest cap de setmana, tot i que hauria d'haver-hi una combinada de partits. Si l'Olot fa la feina i guanya el camp de la Penya Deportiva, tindria més de mig peu a Segona Federació. El partit es jugarà aquest diumenge a les 12 del migdia.
Sí, al final el que busquem a Eivissa és una victòria que ens aconsegueixi aproximar-nos a l'objectiu, no? Si pot ser aquesta setmana, millor que millor, i treballem per això.
Escoltàvem Roger Vidal, entrenador de la Unió Esportiva Olot.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
A Catalunya, Espanya i el món, la jutja de la Dana rebutja investigar el govern espanyol i acusa el valencià d'incapacitat. En un escrit molt contundent, Núria Ruiz assegura que la competència era exclusiva de l'executiu de Carlos Mazón. Prades no va poder contactar amb Mazón durant més d'una hora en el pitjor moment de la Dana. El president valencià nega que estigués il·localitzable, tot i que el registre de trucades de l'exconsellera demostra dos intents fallits, a les 7:10 del vespre i a les 7:36 del vespre. El batxillerat, fusió de matèries científiques i menys hores dubtatives, els canvis entraran en vigor el curs 2026-2027 i generen rebuig en alguns sectors de la comunitat educativa. En l'àmbit internacional, el Marroc i Colòmbia, entre els 7 països que la Unió Europea veu segurs per retornar migrants en situació situació irregular. El govern italià ha valorat positivament la proposta de la Comissió Europea perquè contempla, entre altres aspectes, la possibilitat d'aplicar els procediments accelerats de la frontera, com fa el seu pla per externalitzar Albània l'acollida dels migrants. El Regne Unit sentència el terme dona ve determinat pel sexe biològic i exclou les dones trans. És una decisió sobre el litigi entorn la llei escocesa que incluïa les dones trans en la quota per arribar a la paritat en l'administració. Insòlita pagada de 4 de les 7 centrals nuclears de l'Estat pel preu de l'electricitat. L'allau de producció d'energia renovable i la baixada del consum per Setmana Santa fan insostenible econòmicament el manteniment de l'activitat de la majoria de les centrals.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent.
I pel que fa al temps, avui dijous, el sol d'aire fred ja serà història i serà l'anticicló qui es vulgui imposar. Això és un sinònim que després d'uns tres primers dies de la setmana en què la inestabilitat ha estat la protagonista, el temps tendeixi a ser més tranquil, amb sol com a predominant, amb el permís de la tramuntana i el mestral als dos extrems del país. De fet, el vent serà protagonista, a banda del sol, el vent de tramuntana i mestral també es deixarà notar a l'Empordà, amb ratxes que poden superar aquests 70 km per hora en aquests sectors. Tendirà a anar de baixa de cara a les últimes hores del dia. La temperatura després de tocar fons avui dijous fa molt de fred, ara aquesta hora del matí la temperatura ja no baixa més, a primera hora es manté pocs canvis, per tant serà un dia de fresca matinal i un nou matí de glaçades al Pirineu. Els valors de temperatura mínima oscil·laran en general entre els 5 i els 10 graus en general, i només per damunt d'aquesta xifra la zona litoral i prelitoral, i en especial a les zones més exposades al vent.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
I ara sí, obrim ja el nostre tema de portada, la nostra carpeta de temes d'avui dijous. El principal símptoma de les persones que pateixen Covid persistent és la fatiga. 5 anys després de l'arribada de la pandèmia i segueix havent aquest tipus de casos. Segons Mariona Reixac, especialista en medicina interna de l'Hospital Universitari de Girona, doctor Josep Trueta, els casos de persones que pateixen Covid persistent segueixen un patró comú. Recorda com van ser els inicis en el moment que es començava a esbrinar que els símptomes de la pandèmia seguien al llarg dels mesos en diverses persones. Roger Isern.
La Covid persistent, desenvolupada pel 23% de les persones infectades entre 2021 i 2023, es manifesta amb símptomes que es mantenen durant almenys 3 mesos, entre els quals s'inclouen tot tipus de símptomes. Alguns dels més comuns són la fatiga, dificultat per respirar, palpitacions cardíaques, mals de cap i problemes neurològics. També són habituals els casos de trastorns del son, depressió, ansietat, pèrdua del gust i l'olfacte o problemes gastrointestinals. Segons Mariona Reixac, especialista en medicina interna de l'Hospital Universitari de Girona, doctor Josep Trueta, la fatiga va ser, des d'un inici, el principal símptoma en persones que pateixen Covid persistent.
Nosaltres hem vist altres, s'assimila una mica al que és la fatiga crònica. La fatiga crònica ja s'ha descrit, s'ha desencadenat després d'altres infeccions. Infeccions per virus exultar, per borrelia, que és la malaltia de Lyme. Ja hi ha infeccions que serveixen com a trigger per desencadenar símptomes que s'equiparen o s'assimilen molt al que ara diem long-covid. No? Jo penso que long-covid, ara li he ficat el nom de long-covid, però que té moltes similituds o podria estar dins d'aquesta fatiga crònica.
Reixac també recorda com van ser els inicis de saber que hi havia pacients que tenien Covid persistent i que fins i tot havien de ser hospitalitzats. Remarca que van haver d'actuar sobre la marxa i sobre el que veien en el dia a dia.
Els pacients que van arribar a ser hospitalitzats tenen més persistència de símptomes respiratoris, que tot i que tu si fas proves respiratòries i surten normals, doncs tenen la sensació de falta d'aire, de no poder agafar aire profundament. I a nivell cognitiu, doncs, presenten molts problemes de concentració, de memòria, dificultat en desenvolupament de tasques, la famosa boira mental, alteració...
I 5 anys després, la pregunta clau és: el Covid persistent desapareixerà?
Però ara no està del tot clar, sembla que s'està avançant molt en els últims anys, hi ha grups que estan treballant doncs, amb les hipòtesis de per què es produeix aquest nou Covid, si hi ha una persistència d'inflamació, una afectació de la microvasculatura, i intentar, la recerca va molt encarada en intentar buscar per què es desencadena.
Tot i que no hi ha consens científic sobre els motius pels quals persisteixen aquests símptomes del Covid persistent, sí que hi ha diversos estudis que constaten que podria ser degut a una persistència viral, a la inflamació, l'autoimmunitat, les alteracions a la microbiota o també als petits vasos sanguinis.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
I el Servei Català de Trànsit demana extremar les precaucions a la carretera. Segons el director Ramon Lamiel, l'objectiu és que cap persona perdi la vida a les carreteres catalanes durant aquest cap de setmana llarg, tal com ja es va aconseguir l'any passat. 1.600 agents formen part del dispositiu de Setmana Santa d'enguany. Ha demanat també especial precaució a les vies secundàries. Gerard Puigdemont.
El Servei Català de Trànsit demana extremar la precaució a les carreteres durant aquest tram final de Setmana Santa. Més de 1.600 agents dels Mossos d'Esquadra formaran part del dispositiu per aquests dies. En parla Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
L'any passat, durant la Setmana Santa, no hi van haver víctimes mortals. Nosaltres el que pretenem és repetir aquest objectiu, repetir aquest resultat, i per tant zero víctimes mortals aquest cap de setmana llarguíssim de Pasqua.
Lamiel ha posat l'accent a les carreteres secundàries, vies on de costum hi transiten motoristes i ciclistes, dos dels col·lectius vulnerables.
Especial atenció als col·lectius vulnerables, perquè hi haurà molta mobilitat de desplaçament cap a zones d'estada, vacacionals, d'oci, però també hi haurà molta mobilitat en les zones d'estada, en aquelles carreteres més secundàries. Aquí és on te podem trobar tant el desplaçament llarg, però especialment aquí és on te podem trobar motos i ciclistes.
S'espera que entre diumenge i dilluns el gruix més important de persones, uns 580.000 vehicles, es desplacin per tornar a casa.
I la d'aquest dimecres pot ser una de les darreres nevades a les estacions de muntanya del Ripollès. Un regal per als amants de la neu, ja que tant Vall de Núria com Vallter compten amb bona part del domini esquiable en el que és la recta final de la temporada d'hivern. Des de Vallter es mostren il·lusionats, especialment sobretot perquè feia temps que no tenien aquestes bones condicions a aquestes alçades. La responsable comercial de Vallter és Carol Torres.
Les cotes altes, més d'un metro i mig de neu, el que ens ha permès aquest any, aquesta temporada, poder tancar la temporada el 21 d'abril, no? I poder celebrar doncs, aquesta Setmana Santa amb les pistes obertes, que feia 2-3 anys que no podíem arribar a aquesta Setmana Santa amb aquestes condicions que tenim.
En el cas de les pernoctacions, l'hotel de Vall de Núria segueix en la línia dels darrers anys, sobretot amb alta demanda des d'avui dijous a Sant fins a diumenge. Vallter tancarà la temporada dilluns de Pasqua, mentre que Vall Núria ho farà el dia abans. I avui també és notícia, els agents rurals que engeguen un pla de xoc per protegir els espais més sensibles d'ara fins a final d'any. El cos doblarà efectius de vigilància com a mesura per millorar la convivència entre els visitants i els veïns i habitants habituals del món rural, també amb la idea d'incrementar la seguretat als espais naturals. Guido Sancheroti.
Des d'aquesta Setmana Santa i fins a finals d'any, la Generalitat augmentarà la presència dels agents rurals en espais naturals protegits, com és el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser. Des de l'administració s'ha detectat que des de la pandèmia hi ha un interès creixent per visitar espais naturals, una tendència que no s'aturarà, i per això cal millorar la convivència entre aquestes zones i els seus visitants. La major presència d'agents permetrà augmentar la pedagogia sobre les persones que trepitgin el terreny i si cal sancionar conductes irregulars. En parla Elisenda Pérez, directora general d'Agents Rurals.
Ara doncs, tothom necessita doncs, anar a la natura i per tant doncs, aquesta massificació és incontrolable i va en augment. Per tant, hem de buscar doncs, els mitjans per poder fer que es pugui gaudir sense haver de destruir doncs, els nostres espais naturals. I per tant, doncs, com deia, no, amb la col·laboració amb els altres òrgans de gestió dels parcs, el que farem doncs, és intentar controlar, que evidentment no és sancionar o denunciar, si és el cas ho farem, però simplement doncs, és el fet de tenir presència, el poder explicar, el poder fer molta pedagogia.
Les principals infraccions que es troben són l'acampada, la circulació motoritzada i aparcament en espais restringits o camps, o fins i tot encendre focs en espais naturals diversos. Són actes que els agents intentaran detectar amb lupa. Ho explica Josep Antoni Mur, inspector en cap dels agents rurals.
Informar els visitants de quines són les normatives que regulen els usos de cada espai i després pues, fer un control de que hi hagi un respecte a aquests espais, en què hi hagi, és important de que els ciutadans tinguin la possibilitat de visitar aquests espais i gaudir d'aquests dies en un entorn natural, però també hem de mirar que siguin respectuoses amb el medi i que tinguin una actuació responsable i una activitat responsable amb aquests espais.
D'altra banda, aquest divendres i el cap de setmana ja es regularà l'accés als paratges de Daió i de Fontalba. El primer espai s'hi podrà accedir fins que s'ompli, mentre que per al segon la reserva prèvia és obligatòria.
I davant del nou ajornament del tall que es farà a la R3 el proper estiu, Esquerra demana explicacions al govern de la Generalitat. Ho farà amb una bateria de preguntes que s'han registrat al Parlament perquè diuen que no s'ha informat degudament a la població i a les institucions afectades i el canvi els afectarà greument.
El tall de la R3 que s'havia de dur a terme l'any passat i que es va ajornar per aquest mes de juny es torna a moure, segons diverses informacions als mitjans, i quedarà per finals del mes de setembre. Aquests canvis, segons Esquerra Republicana, perjudicaran de forma greu els usuaris i les diverses institucions afectades, entre les quals ja hi ha preocupació, i es lamenta que no hagin estat informats degudament dels canvis en les dates de la intervenció. En parla Sergi Albric, secretari general d'Esquerra Republicana al Ripollès.
No consta enlloc doncs, que s'hagi donat aquesta informació ni als grups parlamentaris del Parlament ni tampoc al conjunt d'administracions doncs, que estan vinculades a la R3 i, per tant, a través del grup parlamentari doncs, del Parlament, a través dels diputats doncs, Jordi Vinyes i Laia Canyigaral i la consellera Esther Capella, doncs, el que es torna a fer és demanar al govern de la Generalitat doncs, que bàsicament es garanteixi perquè hi ha aquesta transparència amb la informació i que, per tant, aquest nou endarreriment doncs, de les obres el que perjudica és novament els usuaris, que perjudica novament el Ripollès perquè no podem disposar d'una doncs, línia de tren que sigui competent, que sigui competitiva.
Els republicans reclamen que s'expliqui als ajuntaments i plataformes d'usuaris com se'ls implicarà en la presa de decisions sobre el tall i sobre el pla alternatiu de transport. També es demana més transparència i que es compleixin els terminis anunciats per aquestes intervencions sobre la línia.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis el moment al detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
I les beques Ciutat d'Olot han donat 67 premis de 4.500 euros fins al 30 de setembre. Ja es poden presentar els treballs de recerca en els àmbits de les ciències naturals i socials. Aquestes beques es varen crear l'any 1988 i tenen l'objectiu d'incentivar la investigació a la Garrotxa. Néstor Carvajal.
S'ha obert la convocatòria pels treballs a les beques Ciutat d'Olot. Amb un capital de 4.500 euros cadascuna, aquestes subvencions tenen l'objectiu de fomentar la recerca a l'àmbit de la Garrotxa. Des de la seva creació l'any 1988, les beques Ciutat d'Olot han repartit 67 premis. L'arxivera d'Olot, Anna Bonfill, explica que també es col·labora per fer difusió d'aquests treballs d'investigació.
El 6 i el 14 de juny, a l'entorn la presentació de la beca de l'any 2023, que es va donar a Cristina Simón, organitzem una xerrada el dia 6 i el dia 14 un itinerari personal, tots dos amb el nom de llegir la ciutat d'Olot, perquè el treball que va presentar ella era un projecte sobre l'estudi dels rètols resilients, és a dir, els rètols que s'han mantingut en el conjunt del nucli antic d'Olot.
La beca Oriol de Bolòs de Ciències Naturals ajuda a treballs dels camps de la geologia, l'ecologia o la zoologia, entre d'altres. Tanmateix, la beca Ernest Lluch de Ciències Socials i Humanes dona suport en l'àmbit d'història, geografia, dret, etc. Però també té gran interès en la branca musical.
N'hi ha molts relacionats amb la música. Per exemple, en Josep Maria Gregori es va endur un premi pel seu treball sobre la música de la capella de Sant Esteve. La Laura de Castellet pel seu treball sobre el paisatge sonor a la Garrotxa medieval. En Xavier Pallàs pel de les campanes i una colla, un col·lectiu de musicòlegs per un treball sobre la història de l'Escola de Música d'Olot.
La convocatòria romandrà oberta fins al 30 de setembre. Per consultar les bases de les beques es pot anar a la web de l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa.
I tot a punt també perquè els passos de Setmana Santa a Camprodon comencin a recórrer els carrers plens d'un públic amatent. Com cada any, des de fa gairebé 4 dècades, la processó dels Sants Ministeris de Camprodon sortirà en plenitud. Avui dijous arrenca motors amb els romans i divendres al matí la processó de les dones. Escoltem el vicepresident de la processó, Marc Navarro.
La veu en off que se sent de lluny, que diu coses maquíssimes, coses que no sé si són veritat o no són veritat, però que a la gent li agrada. Hi ha un respecte, hi ha un silenci, i més quan el mossèn diu aquella frase que el silenci es fa pregon a la vall de Camprodon. Després és quan comença la processó, que són les 9 del vespre.
Pel que fa als visitants, s'espera una notable assistència de públic entre 10.000 i 14.000 persones. El dia que també és notícia, les Planes d'Hostoles, que s'avança al Sant Jordi aquest diumenge. L'Ajuntament impulsa un any més la Fira de Sant Jordi amb fires d'artesania i alimentació, llibres, roses i més propostes com un espectacle infantil a càrrec del grup Xiula Gerard.
Durant tot el diumenge al matí, a les Planes d'Hostoles s'avançarà a Sant Jordi amb una nova edició de la Fira de Sant Jordi. Des de les 10 del matí fins a les 2 de la tarda hi haurà una quarantena de parades repartides al poble amb fira d'artesania i alimentació, així com parades de llibres i roses. De les 10 del matí a la 1 del migdia hi haurà trobada de cotxes i motos antigues i trobada de puntaires, així com un taller de confecció de rams de llibres i jocs infantils a la plaça d'Octubre. A les 11 passejarà el cavaller Sant Jordi i a les 12 del migdia hi haurà un concert familiar a càrrec del grup Xiula a la plaça Nova.
I demostracions de picapedrers i l'estrena d'una aplicació de la cinglera, protagonistes a la Fira dels Picapedrers. Castellfollit ja ho té tot a punt per acollir la desena edició de la Fira després de la suspensió a causa de la pluja l'any passat.
Aquest diumenge Castellfollit acollirà una nova edició, la desena de la Fira dels Picapedrers. L'any passat no es va poder fer a causa de la pluja, es va anul·lar de fet dues vegades. En parla Miquel Reverter, alcalde de Castellfollit.
Com cada any, una mica d'exhibició a nivell de picapedrers, tornarem a comptar amb els margers que faran doncs, una exhibició de pedra seca. Aquest any també incorporem les visites diguéssim que es fa de la nova aplicació dels Amics de la Cinglera, que és una aplicació que Tosca juntament amb una empresa i diguem, arran d'una subvenció de la Generalitat ha creat una aplicació joc per poder fer una ruta per Castellfollit.
En Roc és el protagonista d'aquest joc que gira al voltant de diversos punts geolocalitzats que ajuden a descobrir aspectes de la cinglera de Castellfollit, tot a través d'una aplicació. A les 10 del matí i a les 12 del migdia es faran visites guiades a la plaça dels Gegants. Les demostracions de picapedrers i la mostra de treballs de pedra seca es duran a terme durant tot el dia. A l'Església Vella s'hi podran veure exposicions. També hi haurà mercat d'artesania i alimentació, així com rocòdrom i brau mecànic.
I es col·locaran nou llambordes Stolperstein a la Garrotxa. Serà Santa Pau i Olot en commemoració dels 3 Sant Pau i els 6 lutins que van morir en camps de concentració nazis durant la Segona Guerra Mundial. Natàlia Moreno.
Olot i Santa Pau viuran el proper 10 de maig una jornada de memòria històrica. S'instal·laran 9 llambordes Stolperstein i seran les primeres que es col·locaran a la Garrotxa. El projecte Stolperstein, que significa pedra que fa ensopegar, consisteix en la col·locació de llambordes amb el nom de les víctimes al davant d'on havien viscut i, si no es coneix amb exactitud, en algun punt cèntric del municipi. En aquestes llambordes hi consta el nom de cada persona, la data i el lloc de naixement, la data d'exili, la data de deportació i la del dia i el camp on van ser assassinades. Es tracta del monument descentralitzat més gran del món. La iniciativa per col·locar-les, també a la Garrotxa, va començar el 2020 gràcies a un grup de recerca format per Albert Planas, Cris Capó i Mercè Casademunt, que van començar a investigar els casos de garrotxins deportats als camps nazis. En total, s'han pogut localitzar més d'una trentena de garrotxins de gairebé tots els pobles de la comarca que van ser deportats a camps d'arreu d'Europa. El regidor de Cultura a l'Ajuntament d'Olot, Josep Quintana, explica que la previsió és que en els propers anys es col·loquin més llambordes a la Garrotxa.
El nazisme, en aquest cas, i el feixisme, doncs el van patir molta gent a tota Europa, molta gent a l'estat espanyol, molta gent a Catalunya, molta gent també a la Garrotxa, i és una cosa que semblava que fins i tot els camps d'extermini, els camps nazis, és una cosa que ens quedava molt lluny, doncs ens va quedar molt més a prop del que pensàvem.
A Santa Pau es col·locaran el mirador i espai Lluís Masó i aniran dedicades als tres deportats santapauencs, Miquel Claveguera, Jaume Pujolàs i Lluís Masó. A Olot aniran dedicades Àngel Artola, Joaquim Juclà, Josep Picola, Lluís Ribas, Albert Sala i Lluís Soy, que també van morir en camps de concentració, i aniran col·locades davant de la façana de l'Ajuntament d'Olot. L'historiador i membre del PEOC, Albert Planas, explica que l'objectiu d'aquesta instal·lació és que, d'una manera o altra, tots ells puguin tornar a casa.
De reparar la memòria històrica d'aquestes persones. I de què es tracta el cap a la fi? Doncs que Aquestes persones, en el cas d'Olot, que l'Àngel, en Joaquim, en Josep, en Lluís, l'Albert i en Lluís Soy retornin a Olot. I com han de retornar? Doncs si van marxar per fugir de la repressió franquista, tornar amb totes les garanties democràtiques i reparar la seva memòria des d'un punt de vista democràtic.
L'acte de col·locació es farà en dues parts. En el cas de Santa Pau es portarà a terme a les 5 de la tarda al Mirador Lluís Masó i a Olot a les 7 de la tarda davant de l'Ajuntament. Comptarà amb música i parlaments i amb la presència de familiars, membres del Memorial Democràtic i també alumnes de l'Escola Joan Maragall de Santa Pau i l'Institut Montse Copa d'Olot.
En un moment en què ens trobem doncs, que alguns drets democràtics i ens trobem en discursos discriminatoris i d'amenaces a la democràcia, és fonamental que hi participen els joves, que han de ser el bastió de tots aquests valors democràtics. I, per tant, ens fa molta il·lusió que hi participin els joves.
Un dels resultats de la investigació de Plana, Capó i Casademont, va ser la realització d'un documental, Els garrotxins als camps nazis, on es recull la història d'alguns d'ells i el procés d'investigació. Es podrà veure per primer cop pel proper dissabte 26 d'abril a partir de 2:15 del vespre a Olot Televisió. Uns dies més tard també ho farà per 3.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, som present, som futur, ara i sempre.
I avui, en esports...
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec, Solfa, Brasa i Cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de dos plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
En esport, Sergi Raset no continuarà com a director esportiu de la Unió Esportiva Olot. Després de 9 temporades al capdavant de la direcció esportiva, Raset ha viscut 3 ascensos i 3 descensos. A més, des que va arribar només ha pogut fitxar jugadors formats als Països Catalans, això sí, com a filosofia de club. Tot i poder semblar un hàndicap, Raset explica que ell s'hi ha sentit com un peix dins aigua.
Amb la política de jugadors catalans, jo a mi sentia com un peix a l'aigua, en el sentit de que és una mica el perfil de jugadors que més conec. I bé, i a partir d'aquí doncs hem anat seguint, no? Jo crec que aquest projecte pràcticament arreu d'Espanya tothom n'és conscient, perquè parlant doncs amb un munt de representants i a moltes vegades em truquen, ostres, aquest no el pots firmar perquè ja no, clar, com que no és català, és a dir, hem donat a conèixer doncs un projecte per tot arreu, no?
Després d'aquests 9 anys, Sergi Raset deixa el club com a director esportiu, un Sergi Raset que ha fet molts i molts i molts fitxatges, també ha destacat en la roda de premsa que es va celebrar aquest dimecres a la tarda a l'estadi municipal, doncs que hi ha hagut una certa irregularitat, això sí, amb el tema dels entrenadors, però que sempre el club ha estat per davant de jugadors i també d'entrenadors. Això perquè fa en Sergi Raset, des d'aquí li enviem molta sort en el seu futur. També és notícia avui la Unió Esportiva Olot, que podria aconseguir la permanència aquest cap de setmana, Néstor.
L'Olot es juga mitja vida a les Balears. Si l'Olot aconsegueix la victòria a domicili contra un rival ja descendit, com la Penya Deportiva, ja no pot baixar directament. A més, si l'Olot aconsegueix la victòria i no guanya ni Escobedo, 13 del grup 1, ni Calahorra, 13 del grup 2, l'Olot es salvaria matemàticament. Tot i la derrota al Municipal contra l'Europa, el líder de la categoria per la mínima, el joc, les ocasions i també els resultats són optimistes per quedar-se una temporada més a la segona federació. De fet, el tècnic dels solutins, Roger Vidal, qualifica aquest partit de diumenge com el més important de la temporada.
Sí, al final el que busquem a Eivissa és una victòria que ens aconsegueixi aproximar-nos a l'objectiu, no si pot ser aquesta setmana millor que millor, i treballem per això.
El rival, la Penya Deportiva, entrenada per un dels entrenadors més estimats per la gran majoria de l'afició olotina, Raúl Garrido, ja ha descendit matemàticament a tercera federació. L'Olot ha de seguir amb la mateixa lluita, lloc i esforç per treure els 3 punts i respirar tranquils d'aquí a finals de temporada. A més, el conjunt olotí arriba amb una bona dinàmica, ja que ha aconseguit 10 dels últims 15 punts que ha jugat. Vidal explica que es trobaran un rival complicat que, tot i no jugar-se res, competirà al més alt nivell.
La categoria et porta aquí, no?, a que tots els rivals siguin complicats i que t'hagis de treballar moltíssim cada punt. Per tant, ja sabem de la situació de la penya, però això segur que no els fa menys perillosos.
El partit entre la penya deportiva i l'Olot es jugarà aquest diumenge a les 12 del migdia al municipal de Santa Eulària des Riu.
Un Olot que no podrà comptar ni amb De Marco ni tampoc amb Pau Salvans. Nosaltres deixem aquí l'informatiu d'avui, dijous 17 d'abril del 2025. Com sempre, podeu seguir més actualitzats a la nostra pàgina web, a Garrotxa Digital, i a les nostres xarxes socials, Instagram, Twitter i Facebook. Que passeu un bon dijous i gràcies, com sempre, per la confiança.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Lot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Lot.